Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El papa ha condemnat els abusos comesos dins l'Església davant dels representants de la Conferència Episcopal Espanyola. Els ha visitat i ha adreçat un discurs on ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Justament aquesta tarda el pontífex es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església enmig de les queixes d'algunes associacions que n'han quedat excloses.
Como veis, nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
Una de les associacions que ha quedat fora d'aquesta trobada amb Lleó 14 és Reparació Integral, ja fundada per Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos a l'abadia de Montserrat. L'escoltem.
Volien que la llei s'aprovés pel juny i a última hora van cancel·lar la ponència i van ficar la llei en un calaix. No ens han donat cap explicació de per què ha passat això. Nosaltres el que creiem és que no volen el govern molestar el papa durant la seva visita a Espanya.
I el col·lectiu de crítics de Girona presentarà un recurs administratiu davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic per l'adjudicació del cinema Truffaut. Denuncien que l'Ajuntament ha apostat per un model de privatització contrari a l'esperit de l'equipament amb l'adjudicació a una empresa amb ànim de lucre. Reclamen que aquestes bases haurien pogut apostar per valorar un 70% l'aspecte cultural. Precisament avui a les 5 de la tarda hi ha un ple a l'Ajuntament de Girona per abordar aquesta qüestió. I el ple de Torredembarra ha aprovat avui la renúncia del socialista Vale Pino al càrrec d'alcalde. És el primer pas d'un relleu a l'alcaldia que ja estava previst en el pacte de govern assignat a principis de mandat amb Esquerra, PSC i Junts. El procés culminarà dissabte amb l'elecció d'un nou batlle. Segons el que queda establert, el relleu el prendrà Raül García d'Esquerra Republicana, actualment primer tinent d'alcalde. I el copilot d'un turisme ha mort en una col·lisió frontal a la C-63 a Lloret de Mar per causes que s'investiguen. Un turisme i un tot terreny han col·lidit frontalment i com a conseqüència de la topada, l'acompanyant davanter del turisme ha mort i el conductor del mateix vehicle ha resultat ferit greu i és a l'Hospital Josep Trueta.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dilluns 8 de juny del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Parlarem d'aiguamolls anant fins a la Costa Brava. Participarem en unes jornades d'ornitòlegs baixant fins al Delta de l'Ebre. Ens submergirem per observar taurons del Mediterrani. Ens posarem les bambes i anirem a córrer arran de mar. I acabarem el programa d'avui coneixent les novetats de les platges de Vilanova. Estarem aquí fins les 6 de la tarda arran de mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randa Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, què tal? Doncs mira, oi, que m'escolto molt fluixet. Què m'escoltes?
Sí, jo perfectament.
Hola, què tal?
Doncs bé, de dilluns, has vist?
Avui és el Dia Mundial dels Oceans, què et sembla?
Oh, quina meravella, a veure si es cuidem bé.
Ah,
a veure si es cuidem bé, perquè està molt bé això de celebrar coses, però després, a l'hora de la veritat...
Home, en principi, amb aquella magnífica agenda 2030, no sé si et sona d'alguna cosa...
Sí, clarament.
Un dels objectius és recuperar els ecosistemes marins. No sé si ho aconseguirem, perquè el 2030 està aquí ja, però... Però és un dels objectius.
Hi ha una pesca que potser no aniria bé amb això.
I altres coses, també, sí, els fondejos, no, aquests
de llogar barques... Jo dic l'arrossegament, aquella que fa crac-crac i s'ho emporta tot i ho neteja tot. Bé, bueno, espero que sí. Vinga, va, no perdrem l'esperança. Diuen que això és l'últim que s'ha de prendre,
exacte.
Vinga, va.
Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, ja ho sabeu, de dilluns, però avui us porto una notícia.
Ai, sorprèn.
La notícia és que ja he anat a la platja, Marina.
Oh! És que ahir feia molta calor, eh?
Sí, bueno, mira, este cap de setmana just ha sigut que no n'ha fet tanta, almenys lo dissabte que vaig anar-hi, però bé, lo sol me va pintar. Estic contenta.
Pica, pica, el sol pica ja, eh? O sigui, estem a principis de juny, però el sol, déu-n'hi-do, com pica. Anem a saludar en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, doncs prop de bé. Aquí també hem anat a la platja, eh? També ha fet un cap de setmana molt, molt bo. O sigui, per les nits se dorm bé, perquè no fa aquella calor d'aixafogó, de mínimes tropicals i aquestes coses, però durant el
dia... Gràcies a Déu.
Durant el dia s'està molt bé, i una cosa important, que no sé si recordeu que fa uns dies us vaig dir que l'aigua estava bruta, com tèrbola, doncs
sí.
Portem ja no una setmaneta o quasi una setmaneta, sobretot aquest cap de setmana, que està molt neta l'aigua, o sigui, molt bé per anar sota aigua, mulleres i tubo i aquestes coses.
Esperem que continuï així. Jo estic resant perquè no arribin meduses comparat com l'any passat, que va ser això una plaga de meduses. O sigui que jo fa dies que ho penso, dic que no arribin, que no arribin. Veurem què passa. Anem a saludar la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, companyes. Bueno, amb el que acaba d'explicar la Cel, ja confirmem que sóc l'última persona que queda del programa per ficar els peus a l'aigua de...
Doncs no sé què esperes.
Espero que faci bastanta més calor, la veritat. Ja us vaig explicar que a mi em costa, però bueno, potser aquesta setmana em vaig mentalitzant i faig el sacrifici per tots vosaltres. Vinga, va.
Va, així ho esperem. I anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, Marina, molt bona tarda a tothom. Bé. Mira, jo me n'alegro, d'aquest any no ser l'últim de ficar-se a l'aigua. Això, Carla, t'ho has de prendre així. Al final, ho has de fer pels altres. Quan van insistint que si no sé què, que si no t'hi fiques mai, que si la trobes freda, res, has de demostrar coratge i dir per vosaltres, saps? Com els toreros d'abans, doncs cap a l'aigua que vas. I ja està. I ja, un cop ho has fet, ja està.
M'ha agradat molt com has definit això, no ho hagués pogut definir millor. Vinga, va, anem a començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que la confraria de pescadors de l'Escala i l'Ajuntament porten la sardinada popular fins a peu de platja. Una jornada de promoció del peix blau i reivindicació del sector, Sergi.
Doncs sí, Marina, aquesta sardinada popular ja s'ha convertit en un clàssic del mes de juny a l'Escala, just en l'època estrella del peix blau. La confraria de pescadors de l'Escala, l'organització de productors pesquers, la OPP del Cap de Creus i l'Ajuntament han organitzat un matí de dissabte molt mariner just aquí a Ran de Mar. Una diada assolellada que ha plegat molt de públic per degustar una bona ració de sardines de l'Escala. Les caixes van arribar directes de port cap a 11:45 i just al punt del migdia ja va començar la cuita. Ens explica tot al voltant d'aquesta jornada en Josep Lluís Sureda, patró major de la confraria.
Esperem que sigui pues, una matinée pues, ben enriquidora, que la gent pues, tasti aquestes fantàstiques sardines que pesquem aquí a casa nostra, aquí a l'Escala, que aquest any, per cert, pues, són unes sardines fantàstiques, grosses, i ara estan en pleno apogeo, diguéssim, de quan són més bones, quan són més grasses, que aquest any també doncs, compartim protagonisme, a part de la cofreria de pescadors, també amb el PP Cap de Creus, que la cofreria de les barques de la cofreria de pescadors de l'Escala ens hem associat també amb aquesta associació doncs, que engloba pues, les cofreries de pescadors de Llançà, per de la Selva, Cadaqués i Roses, i ara les de l'Escala també, a més, també hi som.
El grup d'havaneres Escalenc Orets de Mar hi va posar la música amb un concert d'havaneres on no hi va faltar cap dels clàssics del ritme de 2x4. La jornada també va tenir una vessant ben reivindicativa. Els pescadors van voler fer palès el seu malestar davant la normativa i la burocràcia institucional que en plena d'entrebancs el seu dia a dia a mar.
Nosaltres no perdem ocasió doncs, per reivindicar pues, el sector pesquer perquè, bueno, com tots sabeu, pues, estem passant una mica d'una mala època perquè l'administració no para doncs, de treure'ns, bombardejar-nos a normatives, que moltes normatives que no tenen sentit i que des de les cofradies de pescadors doncs, estem mirant de tirar enrere, no? Vull dir que bueno... Esperem doncs, que aquesta sardinada doncs, també serveixi per reivindicar una mica el que és el sector.
La diada, com veieu, ha estat un èxit amb una cua constant per anar a buscar les racions que es venien a un preu popular de 3 euros. Les grades de la riba van servir de taula improvisada i un mar perfecte per seguir el concert de veneres.
La Generalitat ha engegat un pla pioner per restaurar els ecosistemes marins de tot el litoral català amb l'horitzó 2030.
Sí, Marina, i l'ha batejat com PEREMCAT, un projecte centrat en quatre ecosistemes clau per a la biodiversitat, la pesca i les activitats subaquàtiques. Aquest pla suposarà una inversió de més de 3 milions d'euros i d'entrada ja hi ha equips que fan diagnosi aquí a la Costa Brava. Concretament, s'està treballant a Tossa de Mar, Calella de Palafrugell i en l'àmbit marí del Montgrí. El pla estratègic, que tindrà una inversió, com hem dit, de més de 3 milions d'euros, es focalitzarà en quatre hàbitats i ecosistemes marins. En concret, el de les algues, les praderies de fanerògames, els rodòfits i el fons de coralígen. La fase de diagnosi del PEREMCAT, que s'allargarà durant més d'un any, no tan sols avaluarà l'estat de conservació dels diferents hàbitats, sinó que també analitzarà quines pressions i impactes reben els ecosistemes. El projecte contempla formes de restauració actives, però també passives, com poden ser les relacionades amb combatre o mitigar els efectes del canvi climàtic o accions informatives i de divulgació per fomentar el respecte del medi marí, sobretot aquell més proper a la costa i les zones més freqüentades. La Generalitat es fixa el 2028 com a data límit per desplegar totes les fases del pla, amb l'objectiu d'avançar-se a allò que ha fixat Europa per al 2030. Aleshores, segons recull el reglament per a la restauració de la natura, s'hauran d'haver restaurat com a mínim el 30% dels hàbitats degradats, un percentatge que haurà d'assolir el 100% al 2050.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. L'Ajuntament de Deltebre ha presentat un pla d'impuls que inclou 37 accions amb l'objectiu de crear noves experiències agroturístiques i reforçar la connexió entre el sector primari i el turisme.
Sí, Marina, la iniciativa pretén transformar activitats com els camps d'arròs, les muscleres, la pesca tradicional o els productes del Delta en propostes turístiques capaces d'atraure visitants, generar noves oportunitats econòmiques i reforçar la identitat del territori. El pla defineix un full de ruta per diversificar l'economia local, fomentar la desestacionalització turística i impulsar nous projectes empresarials. Ens ho explica la regidora d'Enfocament Turístic de Deltebre, Lola Casanova.
Fem la presentació i el balanç de l'impuls que s'ha donat a la creació d'empreses agroturístiques de la mà de Segitur des de l'Ajuntament de Deltebre. Gràcies a aquesta iniciativa, NICEA, aquesta proposta que ens porta la innovació en el sector agrari de la mà del sector turístic, perquè només podem tindre un turisme de qualitat si ho fem de la mà dels nostres ciutadans i ciutadanes i de la mà de l'economia local. Per això un millor turisme va junt en una millor qualitat de vida de les persones del nostre municipi.
Entre les mesures destacades hi ha la creació d'experiències vinculades al cultiu de l'arròs, l'aqüicultura i la pesca, la millora de la senyalització dels espais, la posada en marxa d'un club de producte que integri productors i empreses turístiques i el desenvolupament de rutes temàtiques i materials de promoció. Deltebre ha estat un dels 5 municipis seleccionats a nivell estatal dins el programa impulsat per Segitur, en el marc del model d'innovació sostenible d'experiències agroturístiques. Durant el procés s'ha treballat directament amb 10 empreses locals que han participat en tallers, mentorització i plans de millora per desenvolupar noves propostes.
La Ràpita estrena amb èxit un arrossar municipal per la Festa de la Plantada.
Després de 8 edicions fent-se a la finca d'una fundació, l'Ajuntament ha habilitat aquest espai propi per centrar els actes exclusivament en la divulgació agrícola i en la demostració de com es plantava l'arròs abans de la mecanització. L'organització ha destacat el canvi d'ubicació per evitar que l'activitat agrícola quedés deslluïda, mentre que els veïns més veterans han aprofitat la jornada per transmetre el coneixement de l'ofici als més joves i garantir que no es perdi la tradició. Els visitants, a més, han pogut entrar als arrossars per conèixer de primera mà la duresa d'este treball manual. La jornada ha acabat amb ballades de jotes i un tastet de vermut a la plaça del Ròtula Delta, a l'espera que la tradició se torni a reprendre al setembre amb la Festa de la Sega.
Anem ara fins les costes del Garraf. Aquest matí la línia R2 Sud ha començat a recuperar progressivament el servei habitual un cop finalitzades les obres als túnels del Garraf. Carla.
Sí, la setmana passada ja es va anunciar que avui dilluns es donarien per acabades les obres en dos punts dels túnels del Garraf i aleshores es va dir que el restabliment podria ser efectiu abans d'acabar aquesta setmana. Finalment, no ha calgut esperar més dies i avui mateix, un cop fets els trajectes de seguretat, s'ha efectuat la represa del servei. Els trens de la línia R2 Sud tornen a circular en doble via entre Garraf i Sitges des d'avui. Rodalies de Catalunya recupera de manera progressiva el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif. La recuperació de les freqüències i circulacions habituals s'avancen, doncs, una setmana sobre el calendari previst pel 15 de juny. Amb aquesta represa del servei finalitza el pla alternatiu de transport per carretera dels serveis regionals, tot i que avui els autobusos encara estan en funcionament per facilitar la mobilitat. Aquestes actuacions, iniciades el passat 16 de març, han comportat durant prop de 3 mesos modificacions en la circulació ferroviària a la línia R2 Sud i als serveis regionals del Sud. Adif i la Generalitat ja treballen en un projecte més ampli per remodelar totalment els túnels del Garraf. La inversió prevista és superior als 280 milions d'euros i es podria licitar abans de finalitzar aquest any per tal que els treballs puguin començar l'estiu vinent. Consisteixen en l'ampliació del túnel del Cantó Muntanya per fer-hi circular les dues vies, en el tram entre Sitges i Castelldefels.
I avui dilluns continua la negociació de talladors i direcció de la companyia Fomento de Contrataciones y Contracta Medi Ambient per tal d'arribar a un acord que pugui desconvocar la vaga que des d'aquest matí s'ha iniciat sobre el servei de recollida d'escombraries que presta la Mancomunitat.
Sí, la vaga sobre el servei de recollida de la brossa ha començat oficialment a les 6 d'aquest matí, però serà en les properes hores i els propers dies quan els efectes seran més visibles. Direcció i treballadors estan negociant la renovació del seu conveni laboral. De fet, la darrera reunió s'ha mantingut fins aquesta matinada i per avui hi ha previstes noves negociacions. Recordem que la vaga afecta els municipis en els que el servei es gestiona a través de la Mancomunitat Penedès-Garraf. I en el cas del Garraf, això inclou Sant Pere de Ribes, Cubelles i Canyelles. La Mancomunitat ha expressat avui mateix la seva confiança en que el conflicte laboral es resolgui aviat i es reserva el dret a aplicar sancions per possibles incompliments. Els serveis mínims decretats per la Generalitat determinen que la fracció de rebuig s'ha de recollir cada 72 hores i l'orgànica cada 48. La recollida selectiva, que inclou paper, cartró i vidre, s'ha de prestar al 50% del servei habitual.
fem aturada a les costes del Maresme. Torna al Maresme Music 2026, el concurs de música jove de la comarca, una iniciativa que vol descobrir i promocionar nous talents musicals al Maresme. Les inscripcions per a solistes i grups estan obertes fins al proper 15 de setembre, Oriol.
Doncs sí, Marina, el Maresme Music és un concurs que vol donar veu als joves artistes musicals per tal de donar-los visibilitat i noves oportunitats professionals. La proposta, que arriba a la seva 22a edició, està oberta a diferents gèneres i estils musicals, amb l'única condició que no tinguin cap contracte discogràfic professional i disposin d'un repertori per cobrir 20 minuts de concert. En té més detalls Marta Rovira, consellera d'Educació, Cultura i Joventut del Consell Comarcal del Maresme.
És el més difícil, de tenir el primer concert, tenir, fer el primer audiovisual, participar en una fira, tot això, primera vegada costa molt, i per tant el concurs té, té aquesta vocació d'impulsar, no? aquesta gent que comença. Tenir quatre peces musicals com a mínim, tenir, doncs, per tant, un cert repertori, no cal tenir un LP, però sí un cert repertori, doncs, ja per poder actuar o per poder presentar, doncs, una mica l'obra pròpia, no?
El jurat valorarà, entre altres aspectes, la qualitat i originalitat del projecte, així com la seva viabilitat en el mercat actual. Marta Rovira especifica que es tindrà en compte també l'ús de la llengua catalana i la presència femenina.
També posem èmfasi en algunes qüestions, no? Per exemple, això, aquest suport al talent femení, perquè també costa més doncs, que les dones puguin emprendre projectes musicals, són menys visibles habitualment, i per tant donem aquest plus de suport al talent femení, i per altra banda, doncs, tot i que no és excloent, sí que té més punts el fet d'utilitzar, doncs, la llengua catalana, perquè també necessita que li donem suport.
Les propostes guanyadores rebran diversos premis professionals, a més del Premi del Públic i del Premi Local. És un concurs impulsat per 7 municipis del Maresme i manté obertes les inscripcions, com deies, Marina, fins a mitjans de setembre a la plataforma maresmusic.cat. La final tindrà lloc el 7 de novembre a Sant Vicenç de Montalt.
Calella instal·la boies intel·ligents per controlar l'onatge i la qualitat de l'aigua. Les dades permetran reforçar la seguretat a les platges i detectar possibles episodis de contaminació.
Exacte, l'Ajuntament de Calella completa la instal·lació de 5 boies intel·ligents al litoral municipal amb l'objectiu de millorar el control de l'estat de la mar i la qualitat de l'aigua. Els dispositius ja es troben operatius i permeten disposar d'informació actualitzada en temps real. La xarxa està formada per 4 boies destinades al seguiment de les condicions marítimes com l'onatge, la temperatura, la pressió atmosfèrica o els corrents marins, i una cinquena boia especialitzada en el control de la qualitat de l'aigua i la predicció de la possible presència de meduses. Les boies estan distribuïdes en diferents punts de la costa, des de davant de la platja de la Roca Grossa fins a l'altura del Club Nàutic de Calella. Les dades recollides s'envien automàticament a una plataforma de gestió que centralitza la informació ambiental del municipi i facilita la presa de decisions. Aquest coneixement permetrà, per exemple, reforçar la seguretat a l'aigua, limitar el bany en cas que sigui necessari o millorar la gestió del litoral. La informació també permetrà detectar episodis de contaminació o abocaments i actuar amb més rapidesa davant de qualsevol incident. La intenció és que les boies estiguin en funcionament durant tot l'any i no només ara durant la temporada de bany. D'aquesta manera es podrà disposar d'una visió més completa del comportament del litoral al llarg de les estacions i millorar el coneixement de la dinàmica marina de la costa.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que l'Associació de Veïns i Veïnes de Tarragona 2 celebra durant aquest mes la Festa del Medi Ambient amb una iniciativa que combina activitats de sensibilització ambiental, cultura popular, divulgació científica i música en directe. El programa, que es desenvolupa fins al 4 de juliol, té com a fil conductor el concepte de zero residus i oferirà totes les activitats de manera gratuïta al Parc Montserrat Garriga, a l'espai de la Caseta. S'han previst diverses xarxes dades divulgatives, entre les quals destaquen una conferència sobre intel·ligència artificial a càrrec de Joan Galla Beltrán i una altra sobre salut, gènere i medi ambient impartida per Blanca Moreno Triguero. També s'organitzarà una visita guiada a Aitasa per conèixer de primera mà el procés de tractament de les aigües industrials. Un dels actes destacats serà l'activitat Camí cap a l'eclipsi, previst pel 26 de juny. L'Associació Astronòmica Torroja del Priorat explicarà les característiques de l'eclipsi solar total del 12 d'agost i oferirà recomanacions per observar-lo amb seguretat. La programació continuarà amb una sessió dedicada a la correcta gestió dels residus organitzada per personal d'educació ambiental. El president de l'entitat veïnal, Julià Montoya, destaca que l'objectiu de la celebració és fomentar la conscienciació ambiental i la participació ciutadana a través d'activitats obertes a tots els públics amb la reducció de residus i la sostenibilitat com a principals eixos de reflexió.
La Junta busca que l'associació o la fundació que s'encarrega mundialment del medi ambient cada any determina un lema i fa propostes per treballar durant l'any. Aquest any n'hi havia tres i una de les tres, residus zero, ens va semblar que era important acostar-nos, sapient que el residu zero no existeix, però hauríem d'intentar arribar a que cada dia tinguem menys residus.
La festa culminarà el dissabte 4 de juliol amb una jornada de caràcter més lúdic i familiar. Hi haurà una cercavila amb els gegants de l'escola Les Dominiques i sons de la Cossetània, una xocolatada, jocs tradicionals, un vermut popular i un sopar veïnal. La cloenda arribarà amb un ball amenitzat pel duo musical Llaki Blue. Ara volem saber quin temps farà a la nostra mar. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Una situació marítima variable i una mica canviant, la que tindrem al llarg de les properes hores. De moment, el que queda d'aquest dilluns, el vent dominant serà de sud, sud-oest, un palet més reforçat a la Costa Brava i amb marejol en general, tot i que ja a última hora de la tarda, bàsicament quan es faci de nit, entrarà una mica de tramuntana o gregal més aviat a la Costa Brava i això farà que hi hagi una mar més esvalotada. Durant la nit de dilluns a dimarts i dimarts al matí tindrem fins i tot forta maró, mar en fora, en aquesta Costa Brava. Per tant, un canvi de vent destacable, al igual que el dimarts al matí el canvi de vent que hi haurà a la Costa Daurada, sobretot del Baix Camp cap al sud, on entrarà una mica de mestral. En canvi, a la costa barcelonina continuarà bufant el vent del sud, que de fet també tindrem durant la tarda del dimarts vent del sud, que es reforçarà fins i tot a la Costa Daurada. Per tant, viratges de vent destacables i amb mar una mica espessa les properes hores. N'estem pendents a la xarxa.
Del temps del trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Fina Araquer. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments hem de parlar de fluïdesa en general al conjunt de la xarxa viària catalana. Tanmateix, els principals accessos a Barcelona per càmera sí que observem un tram de lentitud a l'autopista Ateixa, a l'altura de Barberà del Vallès, en sentit Tarragona, en sentit sud, i també a la C58 i a la C33, retencions entre Montcada, Reixac i el Nus de la Trinitat, sobretot d'entrada a la capital catalana. Pel que fa a la ronda, circulació lenta a la ronda de l'Alt, a l'altura d'Horta, en sentit Trinitat, i també a la ronda litoral, a la zona portuària, aturades des de l'altura de Poblenou, en sentit Llobregat. Acabarem situats a la demarcació de Tarragona, a la C14, a l'altura de la Selva del Camp, i hi ha un cartellat a la en sentit Reus arran d'un accident entre dos turismes. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
En nom d'Eva, podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Profunditats de l'actualitat.
Volem començar avui traslladant-nos als aiguamolls de l'Empordà per parlar del projecte Ibis Ermità i veure com li va al segon any que està en marxa, Sergi.
Doncs sí, Marina, així és, i ho fem de la mà de la seva de la biòloga i coordinadora, la Marina Izquierdo, qui està sobre aquesta experiència de reintroducció. Marina, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Costa't una miqueta el micro, que per ràdio això que se senti ens han de sentir bé. El que dèiem, Marina, esteu en un projecte realment interessant, on pels oients d'aquí de la Ronda Mar, primer de tot volem fer una mica de recordatori i situació de tot plegat. Reintroducció de l'ibis ermità. Per què trieu aquesta espècie en aquest entorn dels aiguamolls?
Doncs a dia d'avui, malauradament, hi ha moltes espècies que necessiten de la nostra ajuda per poder ser, per poder seguir visquent. Llavors, l'ibis ermità és una d'elles. En el nostre cas, hem escollit aquesta espècie per diferents raons. Una és que nosaltres ens trobem als aiguamolls de l'Empordà, perquè l'hàbitat d'aquesta espècie sol estar en prats, en planes agrícoles, en bestiar, i això els aiguamolls ho té. Llavors és un molt bon lloc, és un lloc òptim per al l'ibis. I l'altre punt seria que nosaltres ens trobem en un punt intermig entre la ruta migratòria d'aquesta espècie. Una es troba a Àustria, una població que està a Àustria, i l'altra es trobaria a Cádiz, Andalusia. Llavors, estem en el punt mig per poder tenir aquesta connexió de poblacions.
Uh-huh. El l'ibis ermità era una espècie, també per posar una mica en situació, que havia estat present antigament aquí a la península Ibèrica i fins i tot aquí a Catalunya, jo que sé, Delta de l'Ebre, igual molts de l'Empordà.
Sí, aquesta espècie és originària d'Europa. Va estar molts segles a Europa i fins fa 3-4 segles va començar a desaparèixer. Fins als anys 90, més o menys, que van arribar només a cada 250 individus en tot el món, concretament a Marroc.
Déu-n'hi-do. I, com he dit abans en titulars, és el segon any del programa, és el segon aniversari, i per tant hem de preguntar com va l'experiència. Suposo que el primer any va ser una presa de contacte i un interrogant darrere l'altre, i aquest segon any heu pogut començar a resoldre algun d'aquests interrogants, no?
Sí, la veritat és que està sent una experiència molt enriquidora, i com bé dius, és consolidat tot l'aprenentatge que hem hagut de fer aquest primer any, agafant nous reptes, però la veritat és que estem molt contents del resultat que estem obtenint i veiem que tot va bé, en bon camí, llavors estem bé.
Estem bé. Us ho pensàveu ja des de, suposo que evidentment per tenir un projecte de reintroducció heu de tindre ben apamat, però ja sabem moltes vegades que en natura i en biologia 2 i 2 no són 4, no?
Sí, la veritat és que al final ho podem tenir molt ben descrit tot, molts bons protocols, però sempre hi ha una part d'incertesa que moltes vegades tampoc depèn de nosaltres directament. Llavors, la veritat és que està sortint tot molt bé. Estem tenint uns bons resultats, també partim d'experiències que ja han tingut altres projectes com el que us he mencionat a Àustria i a Jerez. Allà ens han traslladat tots els seus coneixements i nosaltres hem partit d'una base ben sòlida i a partir d'allà hem hagut d'aplicar nous arreglos, noves activitats per poder traslladar aquell projecte que ja està en altres parts aquí a Catalunya.
Mm-hmm. Perquè coneguem una mica l'ibis ermità, o sigui, que és, per posar en situació, en context dels oients, és un ocell petit, és un ocell gros, quina és una mica la seva alimentació i una miqueta la seva vida.
Doncs l'ibis ermità és un ocell mitjà, podríem dir, més o menys d'alçada fa uns 50-60 centímetres, quan obre les ales pot arribar a fer 1,20 m, 1,30 m, llavors no és precisament petit. I és totalment negre. Presenta un plomatge negre, però amb plomes iridescents. Això vol dir que amb la llum del sol es reflecten colors com el color lila, el color verd, i entre altres. També una cosa molt característica és que té un bec molt llarg, corbat i vermell, i una cresta a la part de darrere del cap.
Això que vol dir que el tingui el bec tan llarg? Vol dir que busca el seu menjar, per exemple, en el fang, en els sediments?
Sí, bàsicament ell s'alimenta d'invertebrats, uh-huh, sobretot d'insectes, tot i que no vol dir que pugui menjar granotes o algun altre petit vertebrat. I sí, al final el seu bec l'utilitza per buscar el terra, l'enterra una mica, com que té un bec que se li diu tàctil, ell, uh-huh, va notant si hi ha alguna presa per la zona.
en el programa, en el primer any, veu reintroduir una tanda, ara em diràs el número més o menys de pollets, no sé si eren una vintena o prop. Explica'm una miqueta com ha anat aquesta primera tanda i quina és la novetat d'aquest any, com heu encarat aquesta segona edició del programa.
Doncs l'any passat en total vam rebre un total d'uns 58 individus en diferents grups. El primer grup són aquests 19 ibis que menciones, que aquests procedeixen d'Andalusia. Llavors, actualment tenim uns 55 individus en llibertat, perquè hi ha alguna baixa, tot i que insignificada en sentit de números, però en total tenim uns 55 ibis en llibertat. I aquest any hem començat la promoció fa poquets dies, que han vingut 21 i pollets totals de Jerez.
I com... quin és una mica el procés en quant als pollets? Perquè clar, us arriben molt, molt petits, suposo que els heu... Primer de tot els heu d'alimentar, evidentment, però una miqueta ensenyar-los ja de cara a la seva vida adulta, no?
Sí, concretament aquests que ens han arribat aquest any han vingut al voltant d'un mes de vida. Llavors, molts són molt petits encara per poder ser traslladats a l'aviari, llavors es mantenen dins de les nostres instal·lacions en unes estructures que els hem fet com una simulació de niu, i allà estaran un parell de setmanes més fins que desenvolupin tot el seu plomatge perquè puguin aguantar les temperatures de l'exterior. Llavors, un cop ja arribem a aquest punt, els traslladarem a l'aviari i allà començaran a aprendre a volar, perquè encara no volen, llavors estaran fent l'impàs de volar i també acostumant-se a menjar per si sols, perquè de moment la gran majoria mengen amb la nostra ajuda. Llavors seria anar a l'aviari, aprendre a volar i aprendre a menjar sols.
La vostra ajuda és allò que he vist a vegades amb les imatges, de com un guau, una mena d'allò, amb aspecte de mare divisa arbitrar, no? O de pare.
Sí, al final nosaltres, per no fer-los una impronta a l'ésser humà, utilitzem un uniforme peculiar, que seria un casc amb un bec d'ibis, que simularia els seus pares. Llavors, nosaltres anem sempre de negres amb aquest casc i els alimentem.
Una pregunta. Has dit abans, has citat Jerez, et situa al Zoobotánico de Jerez. Què hi té a veure aquest centre amb tot plegat?
Doncs el Zoobotánico de Jerez, juntament amb la Societat Gaditana d'Història Natural, són uns col·laboradors molt importants per nosaltres, pel projecte, bàsicament perquè ells han realitzat el projecte Eremita, que seria com el projecte Ibis Ermità a Catalunya, però allà baix a Cádiz. I llavors ens donen molt suport tècnic. També ens han cedit els ibis que van venir, el primer grup dels ibis de l'any passat, i aquests nous ibis que acaben d'arribar. Llavors tenim una connexió molt estreta amb ells, també perquè està Miguel Ángel Quevedo, que és, li podríem dir, el pare dels ibis a nivell mundial.
Suposo que ells són realment els qui al final cap us han assessorat o us han treballat, el que dius, no? Conjuntament. Suposo que els viatges han estat bastant recíprocs.
Sí, podríem dir que gràcies a ells i al Waldrop Team, que és l'equip austríac d'Ibis, hem pogut tirar endavant aquest projecte per totes les seves experiències i tot el seu coneixement que ens han traslladat.
D'aquests de la primera tongada, també llegíem, també a les publicacions que heu anat fent, de que dels que veu deixar en llibertat, alguns s'han anat a Perpinyà, els altres s'ha quedat prop d'allà del centre, relativament prop del centre dels aiguamolls, no? Això us esperava o quin comportament hi ha hagut en aquests que heu pogut alliberar?
Sí, la gran majoria, per tant, no dir tots, s'han quedat per la zona. També, bueno, van fent petits moviments per descobrir. Hi ha un que vull destacar que es diu Fei, que és un ibis que des del primer moment que va sortir de l'aviari s'ha establert a uns 20-30 quilòmetres de la colònia on estem nosaltres, i des d'allà ha anat movent-se, ha arribat per quasi la costa, quasi Cadaqués, ha anat més cap al centre. Ha estat movent-se tots els dies i no en cap moment, però mai ha trepitjat de nou les nostres instal·lacions. O sigui, ja podríem dir que és un ibis que s'ha quedat independitzat en una zona al cantó.
Us esperàveu que arribés aquesta independització o independència, o us esperàveu realment que, bueno, que el vincle no acabés de trencar i s'estiguéssim molt més pol·lulant
Que fos tan ràpid, no, la veritat. Però sí que nosaltres el que ens esperem de la població que podem arribar a crear en la zona és que sigui una població una mica dinàmica, que hi hagin individus que es quedin permanentment i altres que es vagin moviment, que es vagin movent, perdó, ja que com que és una espècie migratòria, segurament hi hauran individus que faran la seva migració cap a Àustria, que és la zona de cria, i després quan la zona d'invernada se'n vagi cap a baix a Andalusia.
Això és toc, clar, estem parlant d'un au migrant, eh? Estem parlant d'un au que per els mesos més càlids viatja més cap al nord.
Sí, correcte. Per primavera, més o menys, comença el seu trajecte cap a la zona de cria, que en aquest cas és centre Europa, més o menys. La població que està més consolidada i més gran es troba per Àustria, per la zona d'Àustria. I allà comencen a criar i cap a finals d'estiu és quan comencen la seva migració de tornada cap a les zones més càlides.
Abans, Marina, em parlaves de... Bueno, que sí, ha estat un èxit, evidentment, no? Heu tingut tres casos peculiars perquè no han pogut. Quines són les vostres temences, sobretot respecte... A veure, no podem negar que estem en un parc natural, però hi ha un entorn molt antropitzat al voltant, no? Per exemple, quines són les pors que heu tingut o que continueu tenint?
Un dels problemes principals és la presència de cossos tant de brossa com trossos de ferro. Al final és brossa de molts anys acumulats d'activitat humana que es queden al final al camp i això ningú recull.
I s'ho poden menjar.
Exacte, sí. Moltes vegades confonen, per exemple, un tros de silicona o algun tros de ferro amb la forma amb algun aliment. Llavors, per exemple, nosaltres tenim el cas de l'Ofèlia, que va ser la primera mort que vam tenir en el projecte, que en el seu cas es van passar un tros de ferralla de ferro d'uns 7 centímetres de longitud i li va perforar l'estómac. Llavors, és una problemàtica que tenim força, no només a nosaltres, sinó en tot el món, es podria dir.
I també el cas, per exemple, de línies d'alta tensió, de corrent, no? Això que també a vegades sentim amb altres espècies, no? Ho hem sentit amb el duc, ho hem sentit amb les cigonyes, això també pot ser un obstacle, no? Un perill.
Sí, de fet, bueno, la causa principal a Espanya de mortalitat d'aquest ocell i de molts altres, evidentment, és l'electrocució. Nosaltres hem tingut la sort també que l'any passat Endesa va aïllar 40 punts de torres elèctriques al costat on es troba la colònia. Llavors, és un pas molt important i ja no només, com dèiem, per l'ibis, sinó per altres animals com les cigonyes, que en aquesta part hi ha moltíssima incidència amb les electrocucions.
Quants hi sou amb el tema? Quants companys tens?
Doncs principalment som dues persones. Estic jo, que coordino el projecte i també faig les cures, i tinc una companya que també m'ajuda en tot el tema que sigui necessari, sobretot en les cures dels ibis, perquè els ibis la veritat és que porten molta feina.
Molta feina. I amb els pollets que us han arribat aquest any, ja m'has dit abans més o menys quin és una miqueta el procés, però quan calculeu que els podríeu posar en llibertat?
Doncs els pollets d'aquest any normalment estan uns 9 mesos dins l'aviari, que s'estan aclimatant i acostumant-se a la zona. Llavors nosaltres esperem que a principis de l'any que ve, tirant cap al març més o menys, és quan es farà aquest alliberament.
Doncs, Marina, jo crec que ha quedat molt ben explicat, molt ben aquest projecte d'Ibis Ermità. Recordem els aiguamolls de l'Empordà, el segon any, i que hi teniu enrere, sobretot que per vosaltres suposo que és molt important el recolzament d'aquests dos, no? Sobretot de la Fundació Life, no? Que és qui ha estat encarregat d'engegar tot això.
Sí, la veritat és que des de la Fundació s'ha engegat aquest projecte, però no es podria haver fet sense l'ajuda d'altres organitzacions i entitats a nivell internacional, ni dels nostres voluntaris i gent de pràctiques, ja que és com he dit, és una feina que necessita moltes mans per poder arribar a criar i a desenvolupar tot el que proporciona el projecte.
I l'entorn clau, el del parc natural, suposo.
Exacte, també.
Sense aquest espai protegit, amb relacions i amb que sigui els parcs naturals dels aiguamolls, és abans, no?, un punt estratègic també a aquesta migració, no?, en aquest circuit.
Sí, al final, bueno, els aiguamolls Empordà els coneix molt també perquè és un punt clau per les aus migratòries en general. I l'Ibis Ermità també pot passar per aquí. A vegades passa més cap a l'interior de la península, però també pot passar per aquí, i això ho han demostrat molts individus. Per exemple, hi ha un individu que es diu Ingrid, que el 2023 per si mateix va fer la migració, va passar per Catalunya i va arribar a Jerez. Llavors, els ocells ens ho diuen també, que és un punt on passen. Llavors, és un bon punt per fer una colònia.
Doncs, Marina, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquest projecte a la Ronda Mar, i l'anirem seguint a prop aquest segon any, aviam, aquests nous pollets que han arribat, aviam com tiren cap endavant.
Moltes gràcies a vosaltres per tenir-me.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Deixem els aiguamolls i ara passem a parlar de platges. Millor neteja, més accessibles i sense fum són les novetats de la campanya de platges que Vilanova i la Geltrú incorpora aquest estiu. Per descobrir-ne tots els detalls, anem fins a Canal Blau Ràdio. Carla.
Doncs sí, Vilanova i la Geltrú disposarà per primera vegada d'un equip específic dedicat a la neteja de les platges de la ciutat. Fins ara, per cobrir aquest servei, era necessari destinar-hi personal que habitualment treballava en la neteja dels carrers i de l'espai públic, el que comportava certs problemes logístics que acabaven repercutint en la qualitat del servei. Solucionar aquest problema era una de les condicions establertes en el nou contracte de neteja viària en vigor des de l'1 de gener, i ara això permetrà fer aquesta neteja amb vehicles nous i exclusius, mantenint el servei de neteja als carrers i places igual que la resta de l'any. Així ho ha explicat l'alcalde de Vilanova, Juan Luis Ruiz, durant la presentació del nou bloc de serveis que s'estrenen a Vilanova durant aquesta temporada de bany. L'escoltem.
Doncs avui presentem els nous serveis a la platja, no?, per la temporada d'estiu, i jo voldria destacar dues qüestions. Per una banda, el nou servei de neteja de platges, no? Algú pot pensar, bueno, és un servei que es feia cada any, el que passa que no es feia amb les mateixes condicions amb les quals es farà ara, no? Fins ara, per poder netejar les platges, havien de treure personal de neteja de l'espai públic, dels carrers, per poder fer front, doncs, a la neteja de les platges. Amb el nou contracte, que es va posar en funcionament, doncs, l'1 de gener, de la, com sabeu, nou contracte de la neteja viària, ja inclou un servei especial, concret de platges, que avui és el que hem presentat, amb maquinària nova, amb personal, no?, personal reforçat, i que, per tant, doncs, es farà una neteja, doncs, en condicions, tant pel que fa a recursos humans com recursos tècnics, no? Quan això s'havia municipalitzat, no?, l'anterior govern ho va municipalitzar i el servei ho feia, doncs, la companyia d'aigües, la comana de gestió, això no estava inclòs, i per tant s'havia de treure personal que estava netejant els carrers per poder netejar les platges. Això evidentment ara ja no passarà, hi ha un servei exclusiu destinat a platges, tant pel que fa a personal, recursos humans, però també recursos tècnics amb nova maquinària, no?, i maquinària molt més eficient i molt més eficaç per garantir una correcta, doncs, neteja de les platges. Aquí també vull apel·lar al civisme de la gent, que evidentment, doncs, hi haurà papereres per separar, també hi haurà, doncs, per poder separar també, doncs, les diferents fraccions. En aquest sentit també s'ha fet un esforç d'incorporar nous models de papereres i més papereres, i per tant també vull fer una crida a la ciutadania que em pugui gaudir de la platja, però també amb civisme, no?, i per tant també respectant l'entorn, respectant els altres, i entre tots, doncs, podem mantenir, doncs, unes platges netes i a més lliure de fum també, excepte les, no?, les guinguetes, que allà sí que es podrà fumar, però que la resta de platges, doncs, són de lliure, doncs, sense fum. En principi hi ha una neteja més intensa, que és abans de que en teoria hi ha un ús més massiu de les platges, i després durant el dia hi ha doncs escamots de reforç per anar doncs també netejant tot allò que durant el dia doncs es pugui embrutar. Però és evident que la neteja més mecànica, no, amb les doncs la garbelladora i altres màquines, és evident que s'han de fer quan la platja està buida, i per tant es farà doncs a bon matí i després, com deia, doncs amb un reforç per anar mantenint les platges netes. A partir d'ara ja es comença ja de manera escalonada doncs anar incorporant els diferents serveis. I després també una altra qüestió, que és l'accessibilitat. Hem de garantir doncs una ciutat inclusiva, i les platges en aquest sentit també ha de ser inclusives. És per això que també estem fent un esforç doncs a aconseguir platges doncs accessibles, com a la que estem ara mateix, no? Que doncs qualsevol persona doncs amb mobilitat reduïda doncs podrà utilitzar i fer ús de la platja doncs en plena normalitat, pel que fa a l'accés al bany, però com que fa també doncs els banys, que també són banys adaptats, i per tant també en aquest sentit doncs anem millorant i anem adaptant la ciutat doncs a l'accessibilitat, no? I contents, no, de com a ajuntament doncs anem en aquesta direcció. De fet, estem treballant en un pla d'accessibilitat universal que presentarem doncs aviat, i evidentment, com deia, les platges no deixa de ser un actiu important també, i en el qual doncs tothom en pugui gaudir amb les mateixes condicions.
Bé, i com bé acabava dient l'alcalde, la segona gran línia d'actuació és l'accessibilitat. La platja de Riba-roja s'ha convertit des d'ara en el principal espai de referència en aquest àmbit de la zona costanera de Vilanova, amb la incorporació de nous serveis i equipaments adaptats. Des d'aquesta setmana disposa ja d'un servei de bany assistit vinculat al dispositiu de socorrisme, una passarel·la ampliada que arriba pràcticament fins a l'aigua, una dutxa amb cadira adaptada i un lavabo 100% accessible. De tot plegat, n'ha parlat també Gerard Llobet, regidor de Serveis Urbans i Manteniment de Vilanova. L'escoltem.
Tenim a la platja de Riba-roja, com deia l'alcalde, doncs és una de les platges que hem decidit que sigui adaptada al 100%. Tenim aquest punt on estem ara, no, d'atenció doncs a qui vulgui doncs fer aquest bany assistit amb el servei de socorrisme, que és el que presta doncs aquest suport, amb una ampliació de la passera fins a gairebé doncs a la làmina d'aigua. Hi ha un horari específic per fer aquest acompanyament, i tenim aquest punt també amb ombra doncs perquè puguin esperar, puguin canviar-se, puguin incorporar-se doncs en el vehicle adaptat, i a partir d'aquí doncs es fa l'acompanyament. I després, en aquest mateix punt, una de les novetats és un lavabo adaptat 100% per persones amb mobilitat reduïda, i per tant doncs és un model que, en la mesura que puguem, doncs en els propers anys s'hauria d'anar doncs incorporant a la resta de platges, i també doncs donar compliment a la llei d'accessibilitat, que ens imposa doncs que els espais públics han de tenir doncs també zones 100% adaptades. També hi ha una zona amb una dutxa amb cadira adaptada, que també doncs anem incorporant doncs en el mobiliari de les platges doncs tots aquests elements per anar eliminant les barreres. El que dèiem de la prohibició de fumar va lligat també doncs amb la renovació de totes les papereres. Per primer cop a les platges podrem fer doncs tota la recollida, que ara doncs hi havia només dos o tres punts. Ara tindrem papereres amb més capacitat per fer doncs tota la recollida de fracció, paper, envasos i el rebuig. Mantenim platja de gossos al far de Sant Cristòfol amb una neteja específica i concreta amb aquests tractors que hem vist abans i aquestes màquines més manuals, perquè és un punt d'especial atenció, i per tant doncs repetim la iniciativa i apel·lem també doncs a que els usuaris d'aquesta platja de gossos doncs també col·laborin i siguin cívics en aquest punt, i permetre doncs aquest civisme i garantir aquesta conciliació dels que estan doncs a la platja del costat gaudint de la platja, i els que també estan gaudint amb els seus animals. Pel que fa doncs al servei de socorrisme, ara estem a la temporada mitja, i per tant doncs hi ha un horari especial, i a partir de Sant Joan ja tenim operatives doncs el servei de socorrisme a totes les platges. Recordem doncs que estem oferint servei de socorrisme a Riba-roja, al Far, a Darró, República, Sant Gervasi, Aiguadols, Prat de Vilanova i Platja Llarga. En aquest cas, en aquesta platja també tenim un vehicle elèctric, que és el que permet també doncs coordinar els serveis i anar doncs a punts de forma més ràpida, a part doncs a les casetes que estan doncs més a peu d'aigua. I finalment doncs recordar que aquest any doncs tornem a tenir els certificats de bandera blava. En aquest cas tenim bandera blava a Darró, al Prat de Vilanova, Riba-roja i Sant Gervasi, i mantenim doncs aquests reconeixements doncs per la qualitat de l'aigua, la qualitat de les sorres, els serveis i l'accessibilitat. I a més també tenim bandera blava a Can Païssa, que és un dels punts d'informació i de sensibilització ambiental, i també el centre de visitants de Platja Llarga, que també doncs, tindrà una bandera blava i que s'afegeix doncs, a aquests espais d'equipaments blaus de sensibilització.
L'altra gran qüestió plantejada per aquesta temporada en matèria de neteja a les platges és el tema del tabac. S'ha prohibit fumar a totes les platges a excepció de les zones de guinguetes, el que hauria d'ajudar a resoldre o almenys minimitzar el dany que causen les burilles i les restes de tabac tant a la sorra com al mar. Tornem a escoltar a Gerard Llobet, regidor de Serveis Urbans i Manteniment de Vilanova.
Doncs estem en ple procés de revisió de l'ordenança de platges. Tot i això, Vilanova l'any passat ja vam fer la prova pilot de prohibició de fumar a les platges, que serà una prohibició que ja s'incorporarà a la nova ordenança, perquè volem, no només és un tema de residus, de medi ambient, sinó també de salut pública, i per tant doncs, afegim aquesta iniciativa de la Diputació de Barcelona, de tot el litoral de la província, doncs, que acabem tenint unes platges lliures de fum, excepte doncs, a les zones de guinguetes que sí que poden estar habilitades. Nosaltres, mentre no tinguem l'ordenança, tenim un decret que prohibeix a fumar a les platges.
És sancionable, per tant.
I, evidentment, és un decret d'obligat compliment i és sancionable, correcte. Estar entrant mig de la comissió d'estudi dels serveis jurídics, la tenim ja pràcticament feta, ens agradaria poder-la aprovar, doncs, si podem ara aquest estiu. L'entrada pràctica serà el vinent, perquè entre l'aprovació inicial i l'exposició pública doncs, no la tindrem en vigor segurament fins a setembre o octubre. Tot i així, a l'estiu que ve sí que la tindrem doncs, al 100% ja en funcionament. El que esperem és estudiar dispositius específics per fer, doncs, tal com fem campanyes doncs, no, de civisme en altres aspectes, doncs, aquesta és una més que podem afegir dintre de la unitat de civisme i convivència que té la policia local. Però és una campanya específica. No posarem policia local cada dia a la platja, està clar.
Doncs bé, nou servei específic de neteja de platges, serveis adaptats que inclouen acompanyament, dutxes i lavabos per persones amb mobilitat reduïda i una prohibició ferma per intentar reduir el gran mal del tabac a la costa. Són les novetats que presentaran les platges de Vilanova i la Geltrú per aquesta nova temporada de bany.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop.
Al final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio d'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 5 notícies. Les dones són protagonistes a l'aplec de la Sardana de 2025.